Covisa Manresa, Futbol Sala Ripollet. A les 6 de la tarda, t'esperem al Pujolet. Som en llocs de play-off. Covisa Ripollet, imprescindible sumar.
La meva sort va ser néixer aquí, és un regal que em va fer el destí. La meva terra és l'identitat, que m'ha vist créixer i m'ha fet costat. Milers de somnis conviuen junts, a la recerca de nous perfums. Obrim finestres de bat a bat, ja ens ha arribat el bon temps. I jo voldria viure sempre així. Només pensar-te em fa feliç. La teva força és la teva gent. Som la bandera que s'escampa al vent. Hi ha una muntanya que sempre acull, com una flama que ens dona llum. Les pedres parlen, tenen memòria, són el record d'una bonica història que ens precedeix, que encara és aquí. Obre els teus ulls i la podràs sentir. I jo volia viure sempre aquí. Fos de dia o fos de nit, veig la llum que portes dins, em dóna forces per seguir-me.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Barra lliure, amb Pilar Gonyi. Barra lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous 13 de març, tertúlia 106 de la 26a temporada. Cal gastar més en armes? Diuen que sí, que és per defensar-nos. Però defensar-nos de qui o de què? Que ningú gosi preguntar-ho ni tan sols dubtar. Posem 800.000 milions per les guerres que vindran i a callar. I per què 800.000? Perquè no 600.000 o 1.000 milions. D'on surt aquesta xifra tan rodona? On aniran a parar? Perdoneu les preguntes tontes que em faig, però com es pagarà tot això? Ja no dic qui ho pagarà, que ja sabem que aquests diners sortiran de les nostres butxaques generoses i solidàries. I ai de qui gosi emetre un perquè. Serà tingut per ingenu, pacifista, passat de moda, pro-Putin, cruel, insolidari amb Ucraïna. Tots preferim la mantega als canons, diu Borrell, però sense canons potser no podem tenir mantega. Allò pel que li va costar el cap a Maria Antonieta, que va dir al poble francès que si no tenien pa, que mengessin croissants. El problema és que una part dels europeus fa temps que s'han de conformar amb margarina de la més barata i que les armes d'avui es poden convertir en gana per demà. I no ens oblidem d'un altre tipus de gana, el de la sanitat, educació, cultura i prestacions socials, i la cistella de la compra, que cada dia puja una mica més. Obrim la barra lliure i avui, més que d'armes, parlarem d'assassinats. Perquè els assassinats són l'argument de les orquídies del mal. Núria Bagardí, benvinguda.
Hola, gràcies
per ser aquí. Ahir us ho explicava al final de la tertúlia i va haver gent que em deien és que no m'ho crec, que sí, que vaig estar un dia. Que és la pura realitat, que és una novel·la que es llegeix molt bé, que a vegades has de tirar enrere, perquè vols anar tan ràpid que després et perds alguna cosa que també és important llegir-la. La Núria és periodista, però en aquesta ocasió doncs, ens presenta una novel·la negra i en parlarem. Jaume Puig, benvingut. Dani Maurit, benvingut. Mers Tarragó, benvinguda. Avui haureu de parlar molt perquè ja veieu com estic. Aquests constipats que jo vaig encadenant un darrere l'altre, per tant, què en penseu d'això que he dit de les armes? Sorprenent, no? Merch?
Sorprenent, sí, sí. No podria contestar jo, perquè no ho sé. Jo crec que no se n'haurien de comprar perquè no caldria. Perquè, bueno, si el món anés com hauria d'anar i les persones fossin com hauríem de ser, doncs no caldria, però no estic a l'abast de saber si s'ha de comprar o no, no ho sé.
És que una guerra és el, jo crec que és el pitjor per la humanitat. És que al final acabar persones enfrontant-se per qui sap què o per què sap qui, perquè en definitiva la majoria de gent, per no dir pràcticament tothom, no sé si acaben sabent per què s'acaben enfrontant, en tot cas ens manipulen o els manipulen per tal de que s'acabin fent una sèrie de coses, però la veritat és que les armes, que al final són conseqüència de les guerres, perquè si no tens armes no pots fer guerres, doncs acaben sent el que acaben sent, que acaben sent destruccions i acaben sent pèrdues de vides humanes. Per tant, en contra totalment de qualsevol acció que es derivi amb una guerra.
I que consti, opinem sense que ens demanin opinió, perquè ells ja fan la seva i ja està, oi, Jaume?
Sí, és un, no ens en sortim, és un tema que, per més que sembla que la humanitat això ja hauria de superar, tornen a arribar les guerres, que és on surt el pitjor de la humanitat. Tots veiem que quan hi ha una guerra surt el pitjor de tot. Justament us he portat la revista El Pou de la Gallina d'aquest mes,
sí,
perquè a més és un tema molt oportú. Fa mig segle dels primers objectors de consciència a Manresa, i en general a tot el país, perquè Manresa va ser un dels llocs on hi havia un moviment fort en aquest sentit, i els primers joves que van dir que es van negar a agafar les armes van patir molt, perquè els van anar a la presó.
No sé si aneu parlant només d'ells que es van negar, si hi ha algun testimoni de Jehovà, que recordem que
sí,
van ser els primers,
també s'esmenta.
Van anar a parar a la presó, sí, molts, sí, d'ells, perquè ells es negaven, i a la presó Model fa poc, deu fer un parell d'anys, van fer una exposició promoguda pels testimonis de Jehovà, perquè van ser els que es negaven, i fins i tot Alemanya els duien a camps d'extermini perquè es negaven a anar a fàbriques d'armament i a tocar armes, i per tant,
sí, sí.
Dur.
Sí, sí, se'n parla en el reportatge, el que passa que ells eren, clar, són, de fet, com que és el motiu és purament religiós, purament,
sí.
Important, és clar. Tampoc no feien difusió, i no explicaven el que s'hi negaven i prou, no? I en aquest sentit potser no tenien aquesta transcendència que tenien els joves que, a part de negar-s'hi, doncs van fer un moviment que després va venir una segona etapa, que van ser els insubmisos, perquè els objectors encara justificaven el fet de no volien anar a fer el servei militar, però s'oferien a fer un servei social substitutori.
Sí.
Però va arribar el moment que els joves que van venir 10 anys més tard o 15 anys més tard van dir ni servei social ni res, ens neguem a treballar per l'Estat per obligació, i aquests van ser els insubmisos, que també van patir presó els primers temps fins que la mili va desaparèixer de manera obligatòria.
Els homes fent la mili, vas fer la mili, Dani?
No.
I el Jaume?
Sí, jo sí.
Sí.
Em van declarar inútil total. T'arribava una resolució, diguéssim, que ja abans ho comentava, que posava, que en tot cas, en el meu cas, que era, jo tinc miopia, porto lentilles, i tenia més graduació de la que en aquell moment doncs admetien, i rebies una targeta, jo no la tinc, però que posava, es declara o se le declara inútil total.
En castellà, segurament.
En castellà, sí, se le declara inútil total. Però sí, inútil total.
El meu germà també la va rebre i li va saber greu. I dic, home, ànima de canti, millor no anar-hi.
Hi havia que estaven contents, de rebre-ho.
Jo també, jo és la primera vegada a la meva vida que m'agrada que em declari inútil total.
Penseu que les dones no fèiem la mili, però a la meva època s'havia d'anar a secció femenina, i cosir, i coses d'aquestes. I si eres maldestre, com és el meu cas, amb cosir, amb treballs manuals i coses d'aquestes, jo ho vaig passar fatal, però fatal, i si no tenies aquell certificat no podies fer segons què. Compte que no fa tants anys d'això, que està aquí a la cantonada. Bé, anem a parlar de la novel·la de la Núria, i començaré al revés per un motiu, perquè tothom diu I més avui en dia hi ha molts periodistes que estan escrivint novel·les, molta dona periodista, molt home periodista, i diuen, home, clar, és que ho tenen fàcil perquè saben escriure. Escolti'm, que el llenguatge no és el mateix. I jo volia començar per aquí. No té res a veure, eh?
Res a veure, i de fet jo no em considero escriptora perquè aquí, i això ho he dit més una vegada, em falta ofici, molt ofici d'escriptora. El de periodista el tinc, porto més de 30 anys dedicant-m'hi i puc dir que sóc periodista. No només perquè tingui un títol, sinó perquè fa molt de temps que m'hi dedico, però d'escriptora no. I per molt que havia fet cosetes meves, internes, allò per mi, relats curts, etcètera, d'escriure i més ficció, estem entrant en un altre terreny i no és tan fàcil.
Jo per això ho dic, perquè, clar, veuen, per exemple, Julia Navarro, periodista i no sé què, ara que ha sortit el llibre del Xavier, el de El Coral, que li heu donat ara el premi, diuen, no, és que aquests ja ho tenen... No, jo us admiro, perquè no sabia com posar-me.
Esclar, tenim per a escriure, sí, però escriure en un altre format. Llavors sí que d'alguna manera tens una mena d'estructura ja mental a l'hora de fer les coses que la tens molt incorporada a l'hora d'escriure. Però és que és això, estem parlant de novel·la i de ficció i per tant és molt diferent. I mira, era com un repte que sempre penjava d'allà i dius, va.
Ara entrem en tertúlia. Vas començar pel final, la novel·la, que diu que hi ha escriptors de novel·la negra que comencen pel final.
En absolut, de fet no sabia què passaria. Vull dir, ha sigut un procés és molt estrany i divertit, perquè només tenia clar el personatge protagonista, que és una dona ramadera, i un poble de ficció, però que podria ser aquí al Bages o on fos, i no sabia on em portaria. Per tant, al final no en tenia ni idea, i cap al final l'editora m'anava dient, a veure, això ja hauríem d'anar tenint una mica clar com ho acabarem, no?
Com dèiem, i entrem ja en tertúlia amb tots vosaltres, la novel·la passa en un poble, que és l'Albada, que és un poble que no existeix, que a més, per la descripció que fas, és això, podria ser qualsevol poble del Prepirineu, de la Catalunya central...
Si voleu que sigui el Bages, és el
sí,
Bages.
Exacte,
jo et volia demanar, no t'has inspirat, però en algun poble...
Sí, a Mura, per exemple, per la descripció de carrers empedrats, això és molt al principi de la novel·la, per tant, ho puc explicar. Mura, a Rocafort de Queralt, que és a la Conca de Barberà, on vaig passar els estius de la meva infància, i són molts pobles que m'han vingut al cap, però podria ser qualsevol lloc.
Sí. I la protagonista també està inspirada en algú?
Sí, una ramadera del Berguedà, que ella no ho sap.
Doncs es pot estar veient ara poc.
Sí. Que després tot el que li passa no s'hi assembla, però es diu Martina i és ramadera. I diu les penúries una mica de la pagesia, de que costa arribar a final de mes i costa sobreviure de la pagesia, la sequera, bueno, aquests dies que està plovent tant, sembla que no en tinguem de sequera, però com n'anirem tenint, hem tingut durant molt de temps, etc. Doncs sí, certa inspiració.
I una gran reivindicació del paper de la dona ramadera i també del sentir-se del territori, de voler seguir sent ramadera. O sigui, jo no vull marxar del meu poble.
I això que podria, perquè és científica, més.
Exacte.
És una dona científica i que en sap molt, o sigui, té aquests dos papers, i es podria dedicar només a la ciència, però ella manté el mas i manté l'activitat ramadera.
No sé si n'hi ha moltes de dones amb aquest target, podríem dir-ho d'alguna manera, perquè realment ella es vol quedar. O sigui, ofereixin el que li ofereixin, diu, no, a mi m'agrada aquesta vida, amb tots els problemes que puc tenir i amb el fet de que no tens vacances, perquè els ramaders, i ja sabem que no, i els agricultors que no poden marxar, vull dir que han d'estar allà perquè els animals mengen i beuen cada dia.
Exacte.
I ella, aquesta il·lusió, aquestes ganes.
Però sí que hi és, perquè, i això potser és aquí on la feina m'hi ha portat una mica també, que aquí hi ha molts temes comarques, en el sentit que nosaltres fem molts temes de pagesia, micropobles, etc. I en veiem moltes de dones ramaderes, encara que sembla molt, molt d'homes, hi ha moltes dones i ho viuen amb molta passió, vull dir que hi són perquè volen ser-hi.
De fet, aquí...
Perdona,
que anava a dir que vam estar en una tertúlia aquí parlant amb... no me'n recordo com es diu, que va agafar el relleu dels seus pares, te'n recordes?
Sí,
que era pagès en aquest cas.
És la dona del nazi Sala.
Exacte, de l'hostal. Vam parlar d'aquest tema.
I del que li agradava que s'ho passava.
I que ella se sorprenia amb ella mateixa també i que està superfeliç.
Perquè no és una feina, és una manera de viure.
De viure,
Moltes vegades és això, emprendre o reprendre el negoci o això, la forma de vida familiar. A Manresa, concretament recordo el Mas Les Ferreres, que és una casa important i ho porten dones, vull dir, sí. I són ramaderes.
És que... I sort n'hi ha, és que si no es perdria. Vull dir, si no hi ha aquest relleu, que en molts casos és el gran problema que tenen, això es perdria, no? És un patrimoni que es perdria i és una part del sector primari que ja està molt tocat, que també es perdria.
El Jaume, que està posat amb el tema de la novel·la, que ara acabeu de donar la Mat Piniella, a tu t'agrada la novel·la negra?
Sí, ja he dit que la meva parella encara més, perquè és fan de... Per tant, de vegades moltes les llegeixo per aproximació, per dir-ho així. Però sí, m'agrada. Sobretot quan hi ha un context, que comentàvem abans d'entrar, un context social de fons, això també m'agrada molt que hi sigui. No?
És que sempre hi és, jo crec, la novel·la negra. Vull dir que durant molt de... Ara jo crec que no, però durant molt de temps s'ha denostat el gènere com un gènere més simple, superficial, i dius, a veure, de crims... No deixa de ser un reflex del que passa a la societat. Crims n'hi ha, per desgràcia n'hi ha. Però darrere d'això hi ha tot d'històries humanes i d'històries socials i aquest rerefons social que jo crec que pràcticament a totes les novel·les negres i el podem trobar.
Clar, i aquesta, per exemple, la nissaga de novel·les nòrdiques, per dir-ho així, sí. Que fan conèixer tot aquest món que desconeixem bastant, perquè sí. És molt llunyà per nosaltres i a través de la novel·la negra. Exacte. I en aquest cas la teva, doncs és arrelada al país, no?
Exacte,
que també està bé, és un altre vessant.
I que se'ns ha demostrat per el programa de TV3 de Crims, que escolta'm, si hi ha un tort i si hi ha una Rosa Peral, pot passar absolutament de tot. Vull dir, és menys gruixut el que passa en la teva novel·la.
Home,
que el que
menys.
Passa perquè és tremendo i és la vida real, per tant.
Exacte.
En els petits pobles és on pot haver-hi aquesta maldat amagada, que això ho deia l'Agatha Christie també.
Exacte.
Perquè les novel·les de la Miss Marple,
les grans musses,
sí, també,
totalment.
Però la Miss Marple és una dona que viu en un poblet, ai senyor.
Exacte.
Que són 100 habitants i diu, el mal és on es construeix, en aquests petits pobles.
De fet, aquí hi ha molta inspiració de novel·la britànica, de sèries britàniques que passen molt en aquest àmbit rural,
sí.
I que allà veneren molt aquest tipus de sèries. A la BBC, per exemple, els assassinats a Midsommar, no sé si us sonen, que són ja com una mica antics, però tenen lloc amb aquest entorn rural, i dius, com pot ser que allà hi hagi un assassinat o tres o per dia? I passen moltes coses, però és que realment és així. Les trames policíaques o de crims no han de ser només urbanes. I a Catalunya, tenint en compte que el 80% del territori és fora de la gran àrea metropolitana de Barcelona, també volia anar cap aquí, no? Que és també l'àmbit en què treballo jo, no? De reivindiquem una mica aquesta Catalunya que també existeix.
I que diria també que marxes molt del que podríem dir els CSIs, o sigui, no és, o sigui, que aquesta novel·la es podia haver escrit als anys 40,
completament,
per exemple,
sí.
Que no és una novel·la que diguis, bueno, no, és que van a buscar que si l'ADN, que si el no sé què, que si el no sé quantos, no, tot això no.
Perquè m'interessava més totes aquestes subtrames, una investigació que hi ha pel mig, corrupció, m'interessava més aquests fils que la investigació a l'ús, tot i que hi ha un inspector aquí que,
exacte, sí.
Que a mi m'agrada, aquest inspector m'agrada bastant, al final m'he acabat enamorant una mica del personatge i...
Jo em pensava que passarien d'altres coses amb aquest inspector justament, amb aquest enamorament que dius tu,
sí,
pensava ai.
Vaig estar a punt,
veus?
Estar a punt, però no.
Dani, t'agrada la novel·la negra?
M'encanta qualsevol tipus de llibre que pugui ser ja interessant i inspirador, però la veritat és que el plantejament, sense haver-la llegit, el plantejament que hi ha damunt la taula ja, el fet de que una novel·la negra passi en un entorn rural i que la protagonista sigui una dona ramadera, ja, de moment ja genera interès.
Sí.
Ja genera interès perquè, com a mínim, ja és diferent el que potser quan sentim novel·la negra ens porta al cap, perquè segurament ens porta al cap més un entorn urbà, no? Com heu dit. Per tant, jo llegeixo tot el que pugui més i la veritat és que faré el que pugui per també fer-ho.
A més, jo tinc una orquídia al meu despatx, pensava,
sí?
A veure, l'hauré de fer investigar aquesta
orquídia. Les orquídies em cridaven molt, perquè sí. Me les he anat trobant al llarg de l'any, allò d'anar amb una llibreria i trobar-te de cop un llibre sobre orquídies. I dius, ostres, vaig anar al desembre a un viatge de 4 dies amb la família a Marràqueix i l'habitació que ens toca es diu Les Orquídies. I dius, bueno, és que això, és que...
Quant temps has estat?
Un any, una cosa així, que... per mi és poc temps, tenint en compte que ha sigut combinant, o sigui, no he tingut temps allò de m'agafo un mes, dos, tal, he continuat treballant, els nens, no m'ho atrapo. Llavors ho he anat fent amb bastonetes, portava la petita avall i mentre l'esperava, doncs va, escric ara, sí. Ja esgarrapant temps així. I a vegades ho feia amb tongada, entre tongada i tongada passava tant de temps a vegades que llavors m'inventava noms i dic, ai no, si aquest es deia Pepet i no, es diu Mariano. I trames que a vegades no, dius, he anat cap aquí i no hi ha coherència amb el que havia fet, he hagut de refer, i més quan no tenia com delimitada la trama, no?, de què passaria, m'he anat deixant portar, llavors hi ha hagut molta feina, he hagut de fer molta feina de anem a fer que això lligui tot, no? Però m'ha agradat, l'exercici aquest de que em portin els personatges, m'aniran sortint i a veure cap on vaig.
Cap on van. I has investigat molt o t'has emmirallat o has demanat ajuda a algun científic o algú que et digués alguns dels detalls que hi ha a la novel·la?
Alguna consulta de Mossos per no pifiar-la molt, però no hi ha hagut una investigació exhaustiva, sí, de les orquídies, per parlar una mica en propietat, però la resta, com tot, és molt ficció. Doncs. I la L perquè és un tema que més que investigar-lo el conec molt de prop, perquè el meu cunyat va morir d'L, que aquí surt la L, també hi ha una investigació sobre la L, llavors per desgràcia la conec, i a part que la feina hi ha diferents casos, i clar, és un tema que en el seu moment ja vaig mirar i investigar molt, he anat seguint també tot el tema de la llei L sense el finançament adequat, etc. Vull dir que és un tema que també, vulguis o no, acabes portant coses teves a la novel·la, que és el que m'ha passat.
I a més és una novel·la que hi ha alguna que altra reivindicació, com per exemple amb el tema de l'ELA, els problemes que tenen els investigadors per rebre subvencions, per rebre ajuda, això també hi surt.
Sí, 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 perquè la ciència aquí se sap, o sigui, grans científics que han de marxar fora perquè no reben els recursos, i això és una desgràcia i no ens ho haurien de poder permetre. Mm-hmm. I més ara, que parlàveu de l'armament, la guerra dels aranzels, la intel·ligència artificial, que no sé què dius, home, doncs quedem-nos els científics, per favor, perquè és que hauríem de ser cada cop més autònoms en tots els sentits, no? Tant amb el sector primari, sobirania alimentària, amb investigació, amb tots els àmbits.
Jaume, vosaltres que feu aquests certàmens com la Mat Piniella, què hi busqueu amb una novel·la?
Clar, la Mat Piniella és un
tema ja molt
concret, perquè sempre diem que la novel·la, vaja, pot ser novel·la, pot ser unes memòries, pot ser un assaig, però el contingut ha de ser, en aquest cas, d'àmbit social. Diguéssim, hi ha d'haver un rerefons social, una mica pensant, per dir alguna cosa, amb el Kyle Reich de la Mat Piniella, no? Que ens va aportar el coneixement d'un món que fins que no va escriure ell aquesta novel·la pràcticament es desconeixia. És a dir, que va fer aquesta gran feinada, i per tant busquem obres que donin a conèixer aquest rerefons social. En aquest cas, el de la novel·la del Xevi Coral encaixava perfectament, perquè és agafar totes les vivències del seu avi, vaja, ja segurament que n'heu sentit a parlar, i portar-la en forma de novel·la, coses que el seu avi havia escrit, moltes, ell ho explica, no?, amb retalls de paper, amb trossets d'allà on podia, va anar deixant escrit aquesta vida tan dura, que llavors el Xevi ho va agafar i li va donar forma de novel·la. I amb això, i també com a tall d'anècdota, ell el dia del premi va comentar que tenia la convicció que la Mat Piniella i el seu avi es havien conegut, perquè eren de la mateixa època, tots dos havien fet formació militar, com a allò que es feia aquella època, doncs, que eren gent culta que feia la carrera, doncs, de militar per servir al país, perquè es havia de lluitar per la república, i que probablement havien coincidit en coses, perquè ell per l'època i per allà on havien estudiat tots dos, que deixa de ser una anècdota però significativa, que hem premiat una novel·la d'una persona que més va conviure amb Amat Piniella.
També és bonic, és bonic.
Sí,
és una bonica història, com la història que ens explica la Núria en aquestes orquídies. Primera de moltes novel·les?
Ui, de moltes! No sé! M'agradaria continuar, mira, perquè
m'agafa... T'agrada la Agatha Christie, ella va començar amb una i va dir, bueno, a veure què passa, i oita. I també escrivia estonetes, perquè quan estava amb el segon marit a Egipte, les estones que podia anava escrivint, per tant, per què no?
No, tinc diferents idees ara al cap, i ara sí que tinc com una trama com definida, que aquesta sí que passa a Manresa i que té una certa relació amb la Guerra Civil, per cert, i és més de gènere juvenil, eh? Sí, i potser hi ha una continuació d'aquesta, però això, tot això està molt en l'aire perquè he de trobar el temps i clar, ha estat un any molt esgotador.
Amb el final que hi ha aquesta novel·la, que òbviament no l'explicarem,
no,
és el que jo et volia demanar, suposo que hi ha segona part, perquè ens deixes, si no llegeixes allò del final, que és el capítol aquell que jo crec que no s'hauria d'escriure, jo, perquè clar, s'acaba bé la novel·la, dius, bueno, ja està, no, queda un capítol molt curtet, i quan s'acaba dius, i ara què? Per tant,
clar, no sé què pot passar.
No ho saps, no,
sé no
ho has imaginat.
Tinc alguna idea. És obert, però sí, tinc alguna idea.
Sí.
Tinc alguna idea, però sí que tinc, en canvi, més treballada aquesta altra idea, que és juvenil, perquè m'ha vingut més... Les meves inspiracions em venen anant i tornant de rodatge, que és l'únic que em condueix el Ferran, i jo són els moments que tinc per pensar en les meves coses, i són els moments en què em ve o inspiració, que començo a escriure, i ja he escrit com un capítol d'aquesta altra novel·la, tornant d'un rodatge a Gisclareny o no sé on, com tens una hora i escaig de cotxe, doncs mira, aprofito. És que les meves estones són així, eh? Vull dir que ho aprofito tots els minuts.
Clar, normal.
Sí.
Com l'alcalde, que també ha d'aprofitar els moments. No sé si t'has plantejat escriure una novel·la algun dia.
Bueno, jo... Em sembla
els
que
plens
havia
municipals,
dit alguna...
amb lo avorrit que són els plens, igual que la Merch, podríeu aprofitar per escriure una novel·la, eh?
Intentem fer-los ràpids, a Sant Vicenç. No duren,
no
duren gaire més d'una hora. És estrany que duri més d'una hora. Alguna ha durat més d'una hora, però és estrany. Jo, de fet... jo ja ho he dit més una vegada, una de les meves passions és el periodisme, i no vaig poder entrar a la facultat en el seu moment perquè no vaig treure la nota que havia de treure. Després em vaig de formar a nivell universitari en l'àmbit econòmic, que no me n'arrepenteixo després, però sí que tinc el coquet aquest, i de fet jo tinc a mà escrit un llibre d'assaig sobre temes d'educació, però tot a mà. Va venir la inspiració durant 4 tardes, vaig escriure com un ruc durant 4 tardes, fa 7 o 8 anys ja, i allà ho tinc. I no ho he passat a net, ni ho he actualitzat, perquè...
Doncs mira que
perquè no he tingut
molt
el temps
per actualitzar, suposo.
Sí, molt, bastant perquè és del meu món, del món de l'educació, i relacionar el màrqueting i l'educació, que a vegades està mal vist, i jo crec que ha d'estar molt més ben vist del que està, i a través de la meva experiència, no? Però allà està, i ho he d'actualitzar seguríssim, però és que no ho he fet ni de passar-ho a net, i el tinc allà, i el veig cada dia, però allà està un totxo que tinc escrit.
La Merche ho té més fàcil, assassinat a un ple municipal. Tindria...
Però no seria ficció, quasi.
Oh, ja, ja. Ho has dit tu, eh?
Sí.
Que si no, després em renyen. I jo no ho he dit.
Bueno, a mi també em renyen, però no passa res. No, sí. No. Jo no he tingut mai la necessitat d'escriure un llibre. Tampoc sóc molt lectora de novel·les i això, perquè jo sempre estic com llegint, sempre tinc feina a llegir coses de formació de la meva feina, que no s'acaba mai. Però sí que sempre dic que els botiguers de Manresa podrien fer una novel·la molt, molt xula d'experiències amb clients, sense dir noms i coses, però experiències viscudes a les botigues.
Home, això ho petaria, eh?
Sí. Perquè nosaltres amb 60 anys a la botiga podríem escriure un bon llibre.
No, i que a més
i és que és molt guai.
En el món de la joieria hi ha moltes novel·les, sobretot de no de ciència-ficció ni molt menys, sinó de novel·la negra, que entremig hi ha joies, aquell anell de l'àvia,
bueno,
aquelles joies que han entrat a robar...
Són emocions.
Sí,
jo
sí,
sempre
sí.
Ho dic, que a part de joies, venem emocions. I quan fas una... que la joia normalment es regala, ara perquè les dones que també treballem i tot, ens podem fer aquests auto-homenatges o regals, no? Però que és la joia la relacionem molt amb moments molt claus de la nostra vida. Un naixement, un casament, un prometatge, sempre un aniversari, que jo que sé, que et premies perquè has cobrat una cosa que pensaves que allò no ho cobraries en la vida i al final has, saps? I et fas com això, no? Un premi. Vull dir que la joia jo sempre dic que va molt lligada amb les emocions. I moltes vegades és veritat que són detallets que van sortint
en les pel·lis o això, sí. Dius, ai, això ja volarà, això volarà perquè no enfoquen massa aquell joier, i dius això, saps? I, sí, sí.
Ah, de fet, hi ha un cas que no sé si és real o no, però a mi m'han explicat una anècdota d'una joieria, no sé quina era, però em van explicar l'anècdota, que un senyor va anar a comprar un anell, i després va anar la senyora a la botiga, la senyora del senyor, i la dependenta li va demanar, li ha agradat l'anell.
Això no es fa mai.
I la senyora no va contestar i van acomiadar la dependenta.
Claro.
Perquè, clar, no, per qui era aquell anell?
Clar. Bueno, nosaltres teníem un client que sempre comprava dos de tot.
En sèrio?
I repetit a més, home. O així no hi havia lius.
Que fort.
Sí, parlo d'anys,
sí,
però va durar...
Sí que podria escriure una novel·la.
Sí. Ja t'ho dic. I això que dius no es fa mai. Tu fins que no veus que aquella persona que si la coneixes veus que la porta la joia, o ella et diu alguna
sort,
cosa,
clar.
O ella et diu allò que li veu vendre amb el meu home li em va agradar molt, o que xulo que el veu aconsellar bé, o...
Però si, també es pot
no
dir
es diu mai
això,
res.
La discreció
mai.
És important.
No, I tant. Mai. Que fort. Mai. Però que és veritat que les joies tenen un paper important, sí, en les novel·les d'aquest
sí, sí,
tipus,
sí,
no?
Sí, sí.
Jo sóc fatal, pel vostre negociat.
Jo ja t'he trobat a faltar les arracades.
Ja ho sabia, ja ho sabia.
És curiós,
a mi sempre m'ho diu.
És curiós, com se me'n va la vida, la vista.
Sí, sí, sí. A més, jo crec que ja no tinc ni...
Sí,
m'hauria de gairebé
sí,
tornar
sí.
a fer els forats.
Jo sí, és un costum que de cada dia... De...
Sortir de casa.
Home,
no, però és que em veig com despullada, no... O sigui, em fa mal d'ulls una persona, saps, sense arracades, és que trobo que li falta.
Sí, sí,
és veritat, perdona.
Ja veig que em anaves
mirant. No, però... Passa res.
Escolta, i del món del periodisme, perquè clar, tu has viscut experiències fortes, com les Torres Bessones. Jo quan vaig saber que escrivies una novel·la i que la presentaves, dic, potser s'inspirarà amb el tema del que vas passar, que va ser molt fort la teva experiència. No, allò no t'ha tret.
No, de fet, molta gent ens va dir en el seu moment de com no heu escrit amb la meva amiga, la Patrícia, que també treballa a la tele i érem juntes allà a les Torres Bessones, per què no heu escrit un llibre? Però jo pensava en aquell moment, dius, home, hem estat 15 dies allà, sí que l'experiència és molt dura, però seria un llibre explicant només la nostra experiència. Em semblava fins i tot com una mica de mal gust després de tot el que havia passat. I no podia parlar com a experta de res en absolut. Vull dir que com a molt les vivències, l'olor que anava sentint durant aquells 15 dies al carrer, que feia olor a cendre tota la ciutat amb lo gran que és. Però no m'ha inspirat mai a escriure'n.
I tu has dit que pitjor va ser l'experiència de la Dana.
Sí.
Això potser t'ha inspirat una mica més o tampoc?
No, perquè ho he volgut separar molt, eh? Ficció és ficció, encara que la realitat superi la ficció és la ficció, la realitat és la realitat. La Dana va ser més dur també perquè tu ho sents com més a prop.
Clar.
Potser per un tema lingüístic, et trobes allà i et trobes amb tota gent que et parla català i t'explica el què, i sobretot els avis, allò que veies amb la mirada perdudíssima per tot arreu, intentant fer passes enmig de tot el fang, mig caient, intentant recuperar una sola foto de tot el que s'havia esvaït de la seva vida. És que això em va... Això jo crec que la tele, fins i tot, no acabava de representar la gravetat i la crueltat del que va passar allà, perquè és que miressis o miressis era un fangar i una destrucció, que ara que parlàvem tant d'escenaris de guerra dius, és que allò semblava ben bé arrasat per una guerra.
Moltes vegades és veritat, llegeixes alguna cosa o ho veus per la tele, per exemple el llibre que va escriure Sor Lucía d'Ucraïna, jo vaig llegir, vaig esgarrifar, i ella em va dir, doncs, és tres vegades més fort. Tipo el que la raig, el llegeixes i és fort, però el que van passar aquella gent és mil vegades sí. multiplicat.
Sí, a vegades que ni la tele ni el llibre, ni les paraules poden definir el
que és. No es pot descriure, és tan bèstia, i el que veiem per la tele era bèstia, però clar, veure-ho allà, quants dies hi va ser?
Allà uns 5-6 dies, com, clar, eren jornades que són tan tipus estan d'hora i acabes tan tard, i a més era com molt extenuant emocionalment, per descomptat, i físicament també, perquè a més per accedir als llocs, clar, hi havia molts controls, costava, clar, era anar a fer reportatges i recórrer llocs també enmig del fang, etc. Llavors van fer molts relleus, però 5 dies que van semblar 2 mesos. molt intensos.
Fèieu molt mala cara a tots, eh, quan sortíeu?
No, estrany.
En sèrio? Sí, sí. El Ramon Pellicer, que sempre té aquella apariència tan cordial i així, és que el veia sobrepassat, us veia a tots sobrepassats.
Sí, perquè és que sembla inimaginable, és que el que ha passat allà és inimaginable, i encara ara hi ha pobles que sembla que no hagi passat el temps, i sembla mentida, i és el primer món, suposadament, i... Són imatges que penses en Haití, aiguats aquests que passen a Haití, i no perquè no sigui menys greu, però et queden com més lluny. I dius, no, això també ens passa aquí.
Ah, jo t'ho demano perquè, com que la novel·la de la Dolores Redondo té una que passa a Nova Orleans, amb un aiguat,
sí, exacte.
Tinc a veure si ara...
Fàsticament.
Sí. Ja veig que llegeixes molta novel·la, novel·la negra i nòrdica.
Ai, m'agrada moltíssim.
Sí. Què volia dir-te? Tu ets periodista... I aleshores m'imagino, a mi em va passar l'any Maria Matilde Almendros, que et costa estar a l'altre cantó.
Ai, sí. Jo pensava que allò que li diuen el lado oscuro era el nostre, i no, és aquest.
No, és aquest, sí. Sí, perquè al final et pregunten coses que fins i tot tu dius, i ara què contesto?
Clar, i a més perquè et despulles una mica tu, d'alguna manera, no? Sí. Vull dir que t'exposes molt més, en canvi tu en estàs... En el lloc que ara ocupes tu, estàs controlant una mica la situació. Ets tu qui portes la batuta i demanes i vols treure informació, i són els altres els que s'exposen més.
Per tant, senyors polítics, ja sabeu el que passa. Que va per aquí el tema, que es passa malament contestant. Jo no pensava que fos tan bèstia, però és molt difícil contestar. És que a vegades dius, bueno, i ara? Jo és que això no sé què dir. No sé què explicar. Bé, la novel·la, perquè és una novel·la negra i evidentment no es pot explicar el temari, però un altre tipus de novel·la, alguns autors deuen dir, i ara què contesto jo aquí? No? T'hi has trobat ja, tu, que et passés això?
No, de moment no, perquè és això, com que detenc de que no pots parlar, m'han portat més, clar, són entrevistes en què s'aprofita per parlar una mica de periodisme, de vivències, del càncer de mama, que això l'he visibilitzat molt perquè crec que s'ha de visibilitzar, i treure estigmes i llenguatges d'aquests bèl·lics que la lluita i la guerra...
També surt en la novel·la, el tema del càncer.
Sí. I... En aquest cas, per exemple, no em costa parlar-ne, n'he parlat diverses vegades, i això que al principi, quan me'l van trobar, vaig trigar 2 mesos a dir-ho en veu alta, tinc càncer, i fins i tot a la meva cap li vaig dir, digues que se m'ha trencat un tendó, però no vull que ningú ho sàpiga. Llavors, un cop ho vaig processar i això, diu, sí, ho vull visibilitzar. No sé per què t'ho deia, m'han anat...
No, pel tema aquest de què costa a vegades contestar.
Sí, doncs, en aquest aspecte no, i amb d'altres, clar, de la novel·la, com em puc parlar, ho he de dosificar tant perquè si no hi entres en spoilers tan grans que... Llavors són entrevistes en què es parlen una mica en general de periodisme, de una mica de tot.
I la presentació, com va anar?
A Manresa molt bé, perquè jugava a casa i molt bé. A Barcelona també m'hi vaig sentir molt còmoda, la setmana que ve a Vic, i ara és també un món molt desconegut, perquè és tota la prèvia de Sant Jordi, del Sant Jordi, que sempre l'he viscut darrere la càmera i amb la càmera, i ara, doncs, estàs allà com a...
I on seràs el dia de Sant Jordi?
Al matí a Barcelona, encara no sé ben bé on, i a la tarda volia jugar a casa, sí, a la tarda a Manresa.
Ah, molt bé. És que, realment, el fet... Jo em va emocionar molt quan et vaig veure que explicaves que havies patit càncer. Jo crec que s'ha de ser molt valent per explicar una cosa així.
Però jo crec que està molt bé que cada cop ho visibilitzem més.
Això sí.
Perquè jo me'n vaig adonar que a mi el que em reconfortava més és escoltar, o sigui, per molt que tot el meu entorn m'ajudés, qui em reconfortava més és gent que o hi estava passant, dones que hi estaven passant o l'havien passat, perquè realment són qui t'entenen millor. Sensacions, els altibaixos, la muntanya russa, les tonteries que arribes a fer allò per consolar-te, etc. Que ara us n'explicaré una perquè veieu el cap com se'n pot anar, però... Són les dones les que em van consolar més, les dones que explicaven la seva experiència. Per això jo crec que és important, perquè ajudes també els altres, i ara mateix n'hi ha moltes en aquesta situació i n'hi haurà moltes més en un futur. Això que deia de bestieses que arribava a fer, el meu càncer tenia 3 mil·límetres i mig de tamany, sort que era petit, era inicial. Doncs em vaig obsessionar tant amb el tamany que per mi 3 mil·límetres i mig es van convertir en una cosa enorme. Llavors vaig comprar un paquet d'arròs dels grans més llargs per poder-lo tallar i dir, bé, no és tan gran si has de tallar el gra d'arròs, i llavors tenia la mida exacta del gra d'arròs i durant temps el duia a la butxaca, allò d'aquest és el tamany de... O sigui, fas unes coses, però mira, això em consolava. Jo crec que explicar aquestes coses interpel·la molt a dones, dones, homes, o qui tingui que estigui passant per això, qualsevol altra malaltia. Jo crec que ajuda, com a mi em va ajudar en el seu moment. Sí, sí.
I que està molt bé que ho puguis explicar, i que sí que sabem que hi ha persones que pateixen una malaltia, que són persones conegudes, com és el teu cas, que surten a televisió i que són incapaços després d'explicar-ho, per molts motius, m'imagino.
Clar, s'ha de respectar tots els processos, no deixa de ser un dol, llavors s'ha de respectar tots els processos d'acceptació de dol. Ja dic, jo al principi incapaç completament i no volia, com si fos l'empestada allò per tenir càncer, i fins que no ho superes, llavors cadascú té la seva manera de processar-ho, i pot trigar des d'un mes a 10 anys o portar sempre aquella motxilla. Sí, sí.
Deia que li agrada parlar de periodisme perquè en definitiva és la teva feina. Va, explica'ns una miqueta com està el país avui en dia.
Ui, com ho veus? Va, una pregunta més.
Però el país nostre, el petit, el d'aquí, el de la nostra Catalunya Central.
La Catalunya Central.
Sí, com estem ara mateix? Com ens veus? O com has anat canviant en els últims 2-3 anys els arguments informatius? Perquè jo crec que en 2 o 3 anys hem fet un canvi brutal, ja no només a nivell polític, a nivell social, a nivell de... Mira el Jaume com riu, també. Hem canviat, No?
Hem canviat molt, sí, sí.
A mi em dona aquesta imatge de que hem canviat molt en poc temps.
Sí, però tota la societat, o específicament aquests...
Jo diria que aquí a la Catalunya Central tenim molta més visibilitat, perquè... Ja no només per les notícies que feu vosaltres, sinó jo un dissabte vaig comptar, no sé si 3 o 4 notícies amb un telenotícies de dissabte, perquè hi havia el tall de carretera del Berguedà, i va haver-hi el tall de carretera d'Olesa, i després d'altres notícies, em sembla que hi havia alguna cosa del Baxi també...
Sí, sí. I així crec que falta...
Sí, clar, i vaig al·lucinar, dic, mora meva, sí que fem coses en aquest territori.
Encara crec que existeix massa el barcelonocentrisme.
Sí, sí.
Jo crec que és una llosa que la tindrem sempre de la vida i no en sortirem d'aquí. Però, com a mínim, donar veu a tota aquesta àrea, aquesta i a tantes altres, que fins fa un temps potser la teníem poc, és molt gratificant. I a més és l'etapa potser professional en què m'ho estic passant més bé. De fet, jo vaig començar a la tele, al Telenotícies Comarques, fent pràctiques allà, i ja vaig veure que era el meu lloc, era com a peix a l'aigua. Després vaig anar fent diferents coses i he tornat aquí, i ben bé a la zona, a la Catalunya Central. I al principi el Ferran, que venia del 30 minuts i estava acostumat a grans conflictes, Afganistan, els Balcans, a Corea del Nord, etc., havia fet una de viatges i de guerres i franctiradors per aquí amunt i avall, li venia molt de gust fer aquest canvi. Tothom li deia, no t'avorriràs tu allà, i voleu dir que tindrem temes? I clar, ens surten per les orelles, és que no arribem.
Jo crec que sí, que a més estem en un moment en què tant de bo poguéssim dir, doncs, només es fa un informatiu de la Catalunya Central. Nosaltres ja el fem, esclar, però a nivell de TV3,
encara,
perquè
encara
a vegades...
Hi ha molta feina per fer en aquest sentit, allò que dius tu, Núria, si no, hi ha moltes coses que si no passen a Barcelona, no passen.
Sí, no o passen. Semblen de segona, quan en canvi són temes que potser els pots fer de manera local, però que tenen una transcendència i una transversalitat que va molt més enllà d'aquell fet local. O sigui, una notícia purament local, si no és molt destacada, no la fem, perquè ja normalment mirem que tingui aquests serrells, no?, i aquests lligams, i en fem moltes així, però tot i així no costa molt a vegades que des d'allà es valori de la mateixa manera en tots els àmbits,
sí.
L'administració a tot arreu funciona així.
Digues,
Jaume. No, anava a dir el cas concret que parlava abans del Premi Mat Piniella, pel fet de donar-se aquí a la Catalunya Central, a Manresa, doncs fa que a nivell nacional costa molt que transcendeixi. Aquest any encara ha funcionat bastant, perquè el premiat era una persona
coneguda
sí. mediàtica, i és clar, el Xavi Coral. Però si no, és un premi que sovint, malauradament, passa desapercebut, perquè si no es dona a Barcelona no té el relleu que podria tenir això.
Home, jo el que m'adono és que cobrint notícies de la Catalunya Central trobo molts pocs periodistes que siguin d'àmbit nacional, gairebé mai, si no és per un succés d'aquells bèsties.
Sí.
Gairebé mai em trobo, ens trobem periodistes d'àmbit nacional.
És que de fet periodistes d'àmbit nacional, per exemple en programes d'investigació, els que han vingut i que m'han vingut a veure perquè jo estava implicada, coneixia el cas, és amb els germans Pires, que van venir a TV3, van venir a Televisió Espanyola, Telecinco, La Sexta, perquè a l'haver tornat a obrir el cas,
els successos
és un succés, i llavors venen, però notícies normals, per dir-ho d'alguna
manera.
Sí,
que no siguin desagradables, perquè també passen coses que són molt boniques, que a mi cada cop és el periodisme que m'agrada més, buscar les històries humanes, aquelles de gent anònima, que t'expliquen moltes coses d'una gran saviesa, i que a través d'aquí expliques també moltes coses, una mica això que deies, de com està el país, com està no, a casa nostra, doncs jo crec que a través d'aquestes persones aquestes històries s'expliquen. Doncs això, jo crec que cada vegada es fa menys periodisme de carrer també.
Sí.
Sobretot això, diaris d'àmbit nacional es fixen més en, doncs, en el tema polític, la picabaralla diària del dia, i a nivell internacional doncs a nivell internacional realment el panorama és per posar-se a plorar, i entenc que és notícia, però a vegades també hem d'anar a buscar aquestes altres coses, llavors això es busca molt poc, es fa molt poc.
Sí, però fixa-t'hi, la Dana va ser el novembre i estem a març, ja pràcticament ara se'n parla puntualment, però sí, de la Dana ja ens n'hem oblidat, ja anem a un altre tema que...
Va fent recordatoris, però sí, ha passat. Sí.
I jo crec que el periodisme aquest de tant el tema succés, tot això, va ser el Pedro Piqueras quan va començar amb aquells informatius, que era tots successos, un darrere l'altre, i al final deia, hi haurà una bona notícia, perquè clar, com que tot era un dramón, doncs esclar, i aquells informatius van tenir molt enganxe a nivell d'Espanya, sobretot.
Que som morbosos de mena.
El Caso, el que havia sigut el diari El Caso, i llavors allò agafava d'aquella manera que la gent, vamos, es va fer líder d'audiència.
Per si sol, si no pots aportar alguna cosa més, per exemple, accidents de trànsit, jo crec que val la pena parlar-ne, perquè estem fent un retrocés, estem anant enrere amb el que està passant últimament.
Sí.
Gent jove que condueix i beguda, que això semblava que havia baixat. O sigui, si és per explicar això, posar sobre la taula el que passa i fer una reflexió i què s'ha de fer, està bé. Però si no, parlar-ne perquè sí, un apunyalament aquí, un no sé què allà, dius, també què aporta?
No, i tenim el programa de Crims, que ja ens ho ensenya, ja ens ho expliquen, ja ho fan.
Vull dir, però ens explica tots els intríngulis, el rerefons i la maldat humana, no?
No, que a més està molt ben fet, tant el de ràdio com el de tele, i d'altres programes que s'han anat fent específics, com el del Forense, que també va estar molt bé, i d'altres, però clar, l'informatiu, el Telenotícies, sí que bàsicament hi ha aquest centralisme que el tenen els polítics també,
No, és que el centralisme, no parlo a nivell de periodisme, a nivell de tot, absolutament, de tot.
Perquè tu li dius a segons qui un polític dels vostres partits o el president de la Generalitat que fas una cosa a Sant Vicenç, m'agrada veure si et vindrà o no et vindrà.
Bueno, recorreguts aquests en fan,
Sí.
Però, sí, jo crec que el centralisme també el deveu viure, no? És que...
Sí, depèn de si allò té un impacte més gran o més petit, clar. Si el que fan a Sant Vicenç té un impacte mediàtic més gran, a lo millor es plantegen venir. Si és una cosa més quotidiana,
Veu estar una temporada que sortiu cada dia amb l'Anna Rosa Quintana. Cada dia. Va ser tremendo, allò.
Però per què?
Amb el tema que hi havia unes ocupacions i delinqüència al carrer i no sé què.
Que llavors s'ha de sortir en aquest àmbit, però així, dius, home, llavors potser no val la pena.
Clar. I a part que és un peix que es mossega la cua, perquè surt a una tele i aquells que ho veuen surt a l'altra, que és el que fem els mitjans d'aquí. Si surt amb nosaltres el primer cop, després surt a Regió 7, després a un altre lloc, i a l'inrevés, vull dir que ens retroalimentem entre nosaltres.
És un repte que tenim els periodistes, allò de si surt aquí, a veure, valorem, s'ha de fer perquè surti aquí, o una informació que tu tens de successos, que la tens, i que saps que si es diu, hi haurà allò clics per tot arreu, però no és massa ètic o no, potser no convé dir-ho, però saps que els altres ho diran. Llavors, amb això, jo crec que aquesta retroalimentació l'hauríem de cuidar una mica. De, bueno, és igual, si ho han tret aquí, doncs potser nosaltres no, perquè no ho veiem pertinent. I a vegades costa, no?
Sí, molt. Aquí també parles de periodistes.
Sí, poso molt el cliché, en aquest cas. És el cliché d'aquest tipus de periodisme que ara deies. És molt aquest cliché.
No, perquè és cert.
Ens els hem trobat en successos grans. Sí. Gent que no veus en la vida, i llavors de cop te'l trobes i pam, pam.
I que empenyen, eh? És que és tremendo.
Sí.
No us ho podeu imaginar. O sigui, arriben Telecinco, Sexta i gent d'aquesta i van empenyent, és que t'has de posar en un costat perquè no et deixen passar.
No, i una mica aquella cosa de posar el micro a qualsevol que passa, dius, el micro jo crec que s'ha de tenir una mica de cura. O sigui, donar veu a la gent no és donar veu a tothom perquè sí, vull dir, has de saber una mica qui li poses i que digui una frase amb sentit, allò de un assassinat de violència masclista, és que era muy majo, deia, això què t'aporta?
És que acaben dient el mateix.
És que què t'aporta, això?
No l'hauria pensat nunca, perquè era un muy buen vecino, sí. Te l'encontraves per l'escalera i te saludava.
Això fa molt de temps que n'hem fugit, bueno, és que per llibre d'estil ja està molt definit com tractar-ho, perquè dius a qui li poses el micro t'ha de portar alguna cosa en un sentit de com es viu allà, molt bé, però depèn què et digui, perquè per començar o insultar o això de era molt bona persona, dius ja clar, tots són bones persones, no? si
gira el cervell.
Tu creus que fem un periodisme diferent de la resta d'Espanya?
Jo crec que una mica sí. Sí,
ja també.
Una mica bastant. Sí,
perquè ara sabeu...
Fa cosa allò de tirar-te flors a sobre, però jo crec que amb això definim molt amb el tema successos, violència masclista, etc. Hi ha llibres d'estil molt definits i ens hi mirem molt, i amb això que et dèiem, hi ha casos molt delicats en què les companyes que fan judicial, policial, etc., que estan molt ficades amb el tema, tenen informacions a vegades que saps que traient les faràs mal o no aportaràs res, i saps que altres mitjans ho trauran. I llavors dius, bueno, tu potser ja ho tenies, no? Però no sí. Ho traiem perquè no és ètic treure-ho.
Bueno, és que ara estem en un moment que a les Espanyes hi han tres personatges estrella. El Zelensky, la malaltia del papa de Roma, i el Montoya. No ens oblidem del Montoya, perquè és un senyor que ha aparegut a nivell mediàtic i que en parla fins i tot el xou de la Whoopi Goldberg. O sigui, parla absolutament tothom. És el hombre del momento. Clar, quan veus això, dius, ostres... I que el Montoya l'han tret amb un informatiu a Telecinco, esclar, que és la seva cadena, que n'està parlant absolutament tothom. Afortunadament, aquí no n'hem parlat, i ara n'estic parlant per criticar el fet de que dius, home, però hem de parlar d'aquest home.
Clar, és això, aquí d'on es veu. Hi ha gent que no la té i la necessita, necessita tenir aquest altaveu, no?
Sí.
I llavors, en canvi, aquí d'on es veu. I evidentment que tots busquem audiència, clar que sí, és que és evident,
sí, sí.
Però no ha de ser a costa de tot.
Parlant d'audiència i de llibre, vas controlant les vendes que tens o què?
No, perquè de moment no em diuen res, m'han dit que va anant més o menys bé, però no en tinc ni idea, no ho sé, i em fa una mica de vertigen això. Ara entrar en aquest món de les... Tampoc em preocupa molt perquè no era l'objectiu, de ostres, que es vengui a saco. Vull dir que, evidentment, si vols fer-te ric escrivint, jo crec que ho tens molt clar, no?
I tant, i molt difícil.
Exacte. Llavors era més un repte personal per mi, de ho aconseguiré fer, i mira, ja he fet, ja he tingut els fills, ja he fet
el llibre. L'arbre?
L'arbre el deixaré per d'aquí 20 o 30 anys, que encara em crearà una malestrugança si el planto, per tant el deixaré.
Escolta, i la intel·ligència artificial matarà els escriptors o què?
No sé, l'altre dia llegia un informe demolidor que no se'n publicaven, que deien que destruiria 4.000 milions de llocs de treball amb un escenari molt a curt termini,
sí.
I que ara els missatges són tranquils, que no passarà res, que no ens estem posant les piles, com en el seu moment de no passarà res... Posaven l'exemple una mica de, doncs, quan tot anava amb carros i van començar a sortir els cotxes. Tranquil, que el negoci dels carros, no, en 3 dies hi havia tallers mecànics per tot arreu, fàbriques de cotxes, i que aquí està passant això. Llavors és d'esperar a veure quina societat voldrem, quina societat tindrem, si es destrueixen llocs de treball, de què viurem, o és que els robots ens ho faran tot, però viurem bé. Veient com va la humanitat, no crec que vagi per aquí.
No.
I no ho sé, és que clar, en el món de la cultura, llibres, cine, que un guió te'l faci la intel·ligència artificial, no ho sé, fa una mica de vertigen. Pot ser una eina, però pot ser també
Un mal. Com les orquídies. Sí.
Exacte.
Tan maques que són i tan mal que poden fer.
Exacte.
Núria, moltíssimes gràcies per ser avui a la tertúlia. Un
gràcies
plaer que
ens
hagis acompanyat. Jo us el recomano, de debò que us agradarà molt. De debò. És un bon regal per Sant Jordi.
Ai, que bé,
tant
sí.
Per nois,
regaleu-lo, regaleu-lo.
Exacte. Jaume, gràcies per ser aquí. Dani, Merx, fins al proper dia. I a tots vosaltres, fins demà. Aquí estarem a les tertúlies de Ràdio Manresa i Canal Taronja. Gràcies.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi. ¿Qué te juegas?
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la enésima amenaza de...